Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Climent Aparicio, un dels membres fundadors de Raspberry Cat, la comunitat catalana d'usuaris i afeccionats de Raspberry Pi, que ens explica la història i les aplicacions d'aquesta línia d'ordinadors low cost i de programari lliure dissenyats especialment per al sector educatiu i per al col·lectiu de makers. De l'actualitat de la setmana, avui us destaquem que s'han començat a distribuir les primeres ulleres Rift d'Oculus, que s'ha llançat el Robin, un mòbil californià basat en el núvol i que la xarxa Twitter ha traduït definitivament l'entrifici de l'app al català. I en el seu espai habitual, el consultor informàtic Joan Jofre ens explica aquesta setmana algunes maneres que tenim de fer ressuscitar el nostre ordinador portàtil quan se'ns comença l'antia a col·lapsar. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana de l'1 d'abril de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sabeu, així a l'Internauta, des de fa ja 20 anys, intentem explicar les coses que passen en el món de la tecnologia, sobretot el que fa la gent amb la tecnologia, algunes vegades, com haureu notat, des de la nostra pròpia ignorància, com és el cas d'avui. Avui anem a parlar d'un tema del que jo personalment he sentit a parlar molt, però mai he estat capaç d'entendre massa bé de què va, però segur que el que ens ho explicarà molt bé serà el Climent Aparicio, que és un dels membres fundadors de Raspberry.cat, la comunitat catalana d'usuaris i aficionats de Raspberry Pi. Benvingut, Climent, com estàs?
Bé, moltes gràcies, bé, molt bé.
Això del Raspberry és d'aquelles coses que tot el món en parla. Ell ha dut una caixa, els que ens veieu per vídeo, per televisió en el punt avui o per vídeo a través de VilaWeb, ha dut una caixa amb els Raspberry a mà. L'anirem ensenyant, pels que ens escolteu per ràdio ho aniré explicant més o menys, però així, en un titular ràpid perquè ens entenguem, jo et dic el que jo he entès des de fa mesos i anys que es parla d'això. El Raspberry és un mini ordenador, que de fet és una placa i prou, low cost total, baratíssim, i que està programat tant en hardware com en software per ser molt competitiu a un preu molt baix. Ara explica'm què he dit malament.
Tot això és veritat. Hi ha la gràcia de tot plegat, per això era el projecte es va iniciar per tal de fer un ordinador barat, low cost. Aquest ara actualment costa $35. Es diu en dòlars perquè després hi ha la màgia del canvi a l'euro i els impostos de cada
país. Diguem que uns
$35, vull dir, el preu és molt...
Entre 30 i 40 euros.
Exacte, molt ajustat. I la idea principal era per poder acostar els ordinadors a la canalla, a nens petits, perquè aprenguin a programar. O sigui, més que fer un ordinador barat, la idea era acostar-lo a nivells educatius, a fins educatius, no? Llavors, aconseguint un ordinador barat, s'aconsegueix, per exemple, omplir bastantes aules amb ordinadors per poder donar abast al coneixement informàtic a les escoles, no?
Te puc fer la primera pregunta estúpida del dia. Què vol dir Raspberry?
Raspberry, és un... em sembla que és una d'aquestes filosofies que s'agafa sovint amb el software lliure, per exemple, que s'agafen animals per descriure programes. Doncs és una mica una analogia, per exemple, als ordinadors amb hardware. No és típic, però hi ha l'Apple, que és una poma, i Raspberry és un gerd, és una frambuesa en castellà, també. I llavors, doncs, suposo que la idea era una miqueta agafar...
Fer la broma
agafant fruites per parlar de hardware.
Ja que em portes, potser que l'ensenyem, porta una caixa...
Porta una caixa plena.
Plena de microordinadors d'aquests. És a dir, estem parlant... Un ordinador seria això que ensenyes ara, que és una placa. És una placa quadrada del tamany d'una targeta de crèdit.
Targeta de crèdit, és el que diuen més o menys la mida. Llavors, això és el Raspberry sense real. Aquest és el model bàsic.
Però això funciona.
Això funciona, evidentment.
Això ho poses a treballar,
li
poses un teclat, una rata i una pantalla.
Com que té els USBs, es poden connectar els teclats i ratolins normals de qualsevol ordinador, i llavors té les entrades de vídeo, llavors sí que s'ha de buscar potser algun connector, però va bé també per aprofitar hardware antic, pantalles i coses que es puguin aprofitar, doncs també serveix per això. I aquest és el model bàsic.
Això, una qüestió que suposa que la gent s'està preguntant. Abans has dit això val entre 30 i 40 euros, vol dir que n'hi ha algú que fabrica això? Tu ho fabriques tu? Val 30 o 40 euros els components? És a dir, té un punt de maker, això? Ho has de fer tu? Com va?
El punt de maker vindria després de tenir-lo. Això ho munta... Hi ha una fundació que es diu la Fundació Raspberry, que és qui es va encarregar de dissenyar aquest ordinador, d'aconseguir que per aquest preu tinguéssim un ordinador competent, i llavors cedeix com si diguéssim la fabricació a dues empreses, que són dos fabricants d'Anglaterra, que són qui els fabrica. Llavors la fabricació va a costa d'aquestes dues empreses. Llavors el que seria el fenomen maker aquest sempre ve després de... Un cop l'adquireixes, aquest preu realment difícilment ho podries fer a casa, pràcticament, i incorpora un port, té uns pius, uns pins, que permet afegir-hi un munt de dispositius, sensors de qualsevol cosa, de temperatura, de proximitat, de llum, et poden afegir LEDs, i aquí és on comença una de les gràcies que crec que ha donat potencial al Raspberry, a part de la base educativa, que era l'origen, la facilitat de poder-hi connectar moltes altres coses...
I inventar.
Fa que sí, que la nostra imaginació pugui córrer i puguem fer el que ens passi pel cap, perquè s'han vist virgueries, crec jo.
Abans d'anar al maker, doncs, aquest ordinador que tens tot a la mà, aquesta targeta de crèdit que és un ordinador, ja sé que no es pot comparar, però per comparar-ho amb un PC o amb un Mac, què estaríem parlant? Pots dur un processador de textos, pots editar vídeo, pots... Quina capacitat té això?
Cada cop va millorant. Just aquest febrer va fer 4 anys el Raspberry, la fabricació del primer. Llavors ha anat augmentant, van per la tercera versió, i actualment crec que és un ordinador bastant competitiu. Té un sistema operatiu basat en Linux, que amb l'escriptori de finestres i tot, tens editor de textos amb el LibreOffice, pots editar fotografies amb software lliure sempre, amb el GIMP, vídeo, es pot visionar vídeo en alta definició, l'edició m'imagino que pot ser més complicat perquè sempre
necessita. I això té un disc dur? O sigui, ahir n'hi ha almacenament?
Per emmagatzemar el sistema operatiu es fa servir una targeta microSD, com les que s'acostumen a posar als mòbils, i llavors es poden connectar discs durs externs mitjançant l'USB. Per augmentar la memòria.
Ell
mateix no porta res, s'ha d'afegir amb targetes.
I què fa la gent quan té això a la mà?
Doncs...
N'hi ha aquesta part de l'escola que deies, no?
Sí, exacte.
Que sembla molt interessant.
Aquest va ser l'origen, que crec que és molt interessant. I llavors coses que s'han vist, doncs, et pots fer la casa domòtica, per exemple. Vull dir, allò, gent que es programa les persianes, la llum, la calefacció...
Però això no has de saber. Això no has de saber. Si a mi me dius que programa la persiana... Anem molt malament.
Evidentment, sempre vull deixar clar que per això se n'ha de saber. No és un ordinador que jo agafi i em pugui muntar la casa com si fes Lego. N'has de saber, has de saber programació, però realment està molt ben documentat i hi ha molta informació per qui estigui interessat i domini una miqueta que s'hi pugui posar.
Suposo que la pregunta és tonta, perquè avui en dia tothom està igual, però això té connexió a internet, m'imagino.
Els primers models, just el que va sortir fa res, incorpora wifi. Els primers models anaven amb connexió d'Ethernet per cable, o llavors es podia afegir un dongle USB per afegir la connectivitat wifi, però sí, internet pot tenir.
Puc seguir amb la curiositat, perquè has dut una maleta, Climent, plena de coses d'aquestes. Per què la diferència? Perquè veig si... Veig que n'hi ha màquines molt diferents, que n'hi ha com si algunes que ja estan com...
Sí, ja he fet aquí alguns experiments, coses que es poden fer, per exemple, en el Maker. Aquest seria un altre model, el que s'hi ha afegit.
Aquesta és més, ho dic per als que ens escoltem per ràdio, com una targeta ja més tancada. Sembla una cinta de casset.
Perquè totes se'ls hi pots posar una caixa. Ho venen sempre sense només la placa, però sempre queda més bé i més protegit amb caixes extres. I per veure el senzill que és, això és una placa, o sigui, tenim la placa al Raspberry, i una altra placa, que tenim una pantalla de LEDs on podem escriure textos, i uns botons, per exemple, per controlar una creueta i aquest LED. Amb això podem programar scripts o, per exemple, un reproductor de música. Amb uns coneguts van fer un reproductor de ràdios a l'internet. Doncs llavors tenies tu la teva llista i amb aquests botonets pots seleccionar l'emissora. Connectar-ho és molt senzill. Ja he dit que tenia un port amb uns pins.
Enganxes el port.
L'enganxes i això ja està connectat.
Clar, aquest... Això és com fabricar ordinadors a la carta, diguem.
Exacte. El ser la base tan petita i tan barata, llavors podem fer el que sigui. En aquest cas és un display de LEDs, de lletres, però tinc un altre, per exemple, que té directament...
Aquest és una mica més gros.
Aquest, la caixa és més grossa perquè ja té una pantalla tàctil.
Això, tens una pantalla tàctil?
Això és una pantalla que, sí, que aquí podríem veure directament a l'escriptori, evidentment a una resolució bastant petita, però la pantalla és tàctil, podríem desenvolupar projectes. Tot un escriptori seria potser abusiu, però si tenim traça i fem un programa que podem posar dos o tres botonets, un marc de fotos, en aquest cas és un, seria una mica petit, però podríem fer un marc de fotos digital aprofitant l'ordinador i la pantalleta que s'ha acoplat de la mateixa forma que hem acoplat l'altra.
Tu ets un dels fundadors de la comunitat catalana d'usuaris de Raspberry, el qui vulgueu saber el més, www.raspberry.cat, Berry, la i última és Y. Suposa que us dediqueu a això, no? O feu d'evangelista?
Sí, jo m'hi he convertit. Realment vaig començar perquè l'ordinador aquest, quan es parlava de fabricar-se, presentar un potencial per fer de servir com a ordinador multimèdia per la tele, i em vaig aficionar. Però un cop em vaig aconseguir el primer, vaig començar a veure les bondats, vaig conèixer l'origen, que era això a nivell educatiu, i vaig començar a veure projectes que es feien, això que dèiem el Phenomen Maker, i vaig dir, coi, és un projecte interessant, tira pel software lliure i l'educació dels nens d'una manera molt senzilla i assequible, i em va agradar, i vaig dir, per què no muntar un espai on, evidentment, hi ha la pàgina oficial de Raspberry, que és on s'uneix tot el món, però dic un espai català que puguem conèixer-nos els que ens agradi això, els que tenim interès, poder explicar què és, donar-ho a conèixer i potenciar tot el que es faci per aquí.
I quin és el perfil de la gent que forma part de la comunitat? Més aviat... Gent interessada per la informàtica, gent interessada per l'educació, gent on hi ha una...
Hi ha una miqueta de tot. Majoritàriament els que he conegut principalment són informàtics i electrònics.
Clar, perquè aquí heu de programar.
Sí, aquí al principi, clar, bé, tot es ven molt fàcil, però realment hi ha una miqueta de màgia. Necessites un petit nivell tècnic. Llavors, educadors, he anat trobant alguns, he anat a escoles, el fan servir en cicles formatius, sobretot. També hi ha professors que l'utilitzen. I bueno, vas coneixent una miqueta de tot. Jo estic obert a que vingui tothom. Inclús m'agradaria algun cop que es presentin projectes fets aquí, que hi hagi un reconeixement, perquè a vegades en aquests mons el que es nota molt és que cadascú fa la seva, però no ho informem als altres. I crec que és interessant per donar a conèixer el que has fet tu. Això pot donar una idea a una altra persona, o et pot ajudar, Això de la comunitat lliure sempre crec que és una filosofia interessant per desenvolupar el coneixement.
Imagina que aquí una mica passa allò típic d'aquests casos, no? Ei, jo he fet això, doncs passa meu. N'hi ha aquesta voluntat de participació, no? Que l'intercanvi no és comercial, compra'm això, deixa'm de comprar allò, sinó que, escolta, jo he inventat això que deies, no? Li he posat una pantalla tàctil, sí. Explica'm
com
ho fas.
Com ho has fet? A veure,
Això és real, és així.
Això és així. Realment aquí a Catalunya costa una miqueta, som poquets, i el que intento fer jo és això, intentar ajuntar tothom, però sí que normalment és a un nivell molt altruista. Ho fas i qui ho pugui aprofitar, doncs que ho aprofiti. No, com ja no vas a treure un benefici comercial, qualsevol cosa que puguis donar i un altre pugui rebre i aprofitar, reaprofitar o reinventar, és bo per tothom, crec jo.
Passa que m'imagino que encara que aquí en català sigueu menys gent a nivell global, clar, això es pot aprofitar qualsevol cosa que fas a qualsevol persona,
sí,
a qualsevol lloc.
La majoria de projectes que he vist, normalment la gent que el fa publica si s'ha fet un part de l'ordinador, les connexions que s'han de fer amb els sensors, dispositius, o el que faci falta, publica els plànols per com fer-ho, et publiquen el codi que necessites per implementar les funcionalitats d'aquestes connexions que li facis, I tot és bastant obert i bueno, crec que és molt agradable trobar-se coses
tu,
així encara.
Té un punt, això, que és, sempre em crida l'atenció, que és diversió, no? Té un punt com sí, de hobby, no? Com
sí,
de,
a la gent que li agrada ens ho passem molt bé. Jo moltes vegades m'ho passo més bé muntant, per exemple, aquest que tenia amb la pantalleta, un cop vaig aconseguir muntar el marc de fotografies, un marc de fotografies digital, que les agafava d'Instagram i anava passant les meves fotografies d'Instagram. M'ho vaig passar més bé intentant descobrir com fer això, que un cop muntat, doncs... O sigui, la intenció és tenir un objectiu per aprendre. I tu passes bé això. Jo m'ho vaig passar molt bé i algunes trobades que hem fet amb la comunitat, sobretot de les primeres que vam fer fa uns 3 anys, venia gent que diu, ostres, jo vaig començar amb la informàtica fa molts anys, amb ordinadors antics, que ens agradava molt investigar, eren molt més accessibles que potser els d'ara a l'hora d'investigar, de fer coses, i aquest ordinador ha tornat una miqueta aquesta essència de voler descobrir què hi ha darrere la màquina i poder-la sentir que la controles tu.
Bueno, té aquest punt d'Atari, no? Aquelles màquines que n'hi havia abans,
de fa molts anys,
primitives, no? Però que a la vegada tenien aquest punt d'experimentació permanent.
Sí, que notaves que podies treballar com directament amb la màquina. Bueno, és a un nivell molt, molt tècnic, no? Doncs, però vull que facis això en aquest punt concret. No? I això ens dona aquesta llibertat.
Mm-hmm. Això m'explicaves abans, has dit l'última versió, n'hi ha hagut un moment de dir l'última versió. Clar, en aquestes coses sempre n'hi ha uns salts molt grans. No? Tu em deies, l'última ja incorpora wifi, que deu ser un canvi espectacular.
Era una petició que...
Sí. Un canvi espectacular, no? On som ara mateix? És a dir, això comença fa 4 anys?
Fa 4 anys, va fer el 29 de febrer d'aquest any, va fer 4 anys.
4 anys del primer...
Del primer Raspberry que ja es va vendre oficialment.
Val. I en 4 anys?
I en 4 anys hem tingut una miqueta de tot. Tenim la base, que és el primer que he ensenyat, aquell de mida targeta de crèdit. Uh-huh. Després vam fer una altra versió que era més limitada.
Ara torna a obrir la caixa dels miracles.
Trauré
una altra. Cosa.
És pràcticament igual, però un palet més petit. Uh-huh. Aquest redueix...
Sí, per no exemple, és tan gran com la targeta. Més petit encara
ara,
una targeta.
Ara ensenyaré una altra més xulo encara. Aquest és pràcticament igual, però un pèl més petit. Això és per projectes... L'altre pot servir per escriptori, perquè tens més connexions. Aquest és per projectes més petits que no necessitis tanta connectivitat amb perifèrics externs com l'ordinador.
Sí, aquest d'ordinador ve, a més.
Sí. Llavors,
tot això cap en la butxaca, és bastant espectacular.
És molt bonic. I ara ensenyaré un altre. Aquest és un altre model que és més senzill. D'aquests dos, durant aquests 3 anys han anat sortint millores. Han anat progressant una miqueta amb més memòria RAM, el processador ha anat canviant, i ara estem amb el tercer que va augmentar el processador i van afegir el wifi i el bluetooth, connectivitat que ens permet alliberar-nos de USBs connectats. I llavors hi ha un molt maco, que aquest el guardava aquí, que és el Zero, el van treure aquest novembre.
Ostres, això sí que és... El que ara ens està ensenyant el Climent, pels que ens escolteu per ràdio i no els mireu per vídeo, això és la miniatura més miniatura.
Aquest és el Raspberry Pi Zero.
Això no és ni... Vaja, és un tamany de la meitat d'una targeta de crèdit.
És 4 vegades més petit que fa una targeta de crèdit.
Això funciona, també?
Això funciona exactament igual que l'altre. I aquest han reduït els costos molt. Aquest costa $5.
Què dius?
Sí. Aquest van fer un... Quan el van presentar, aquest novembre, van fer una cosa que trobo espectacular, que és... tenen una revista oficial, els de la Fundació Raspberry, el regalaven amb la revista. És a dir, es va fer la primera revista que regalava un ordinador. Recordem fa temps que s'havien regalat samarretes, CD-ROMs, doncs jo crec que un pas important per la informàtica i per l'accés a la informàtica és que una revista pugui regalar un ordinador.
Però aquest té connexions i tot? És que ja,
aquest està reduït tot al límit. Només té un USB, però es fa micro USB com els dels mòbils, per carregar els mòbils. L'HDMI, que seria la connexió a la pantalla, també és un micro HDMI, necessitem un adaptador. Aquest, sobretot, està pensat pel que seria el que es diu ara l'internet de les coses. Uh-huh. Això, per exemple, per fer-te una casa domòtica o el que sigui, no necessites aquell ordinador, l'altre que és tan gros.
Sí, ara li acabo de dir ordinador gros a una cosa que és el tamany d'una targeta de crèdit, però bé. Però, està bé, ja ens entenem.
Aquest, clar, pel cost ens permet un accés a la mateixa potència i com que no necessitem potser tants USBs, tanta cosa, els pins ja no ens venen soldats, els que venen normalment, aprofitarem només els foradets que nosaltres vulguem i això podem, en un espai molt reduït, preparar els nostres projectes que trobem, que creiem necessaris. I aquest trobo que és un gran avanç, o sigui, l'altre ja ho era, però aquest ja
aquest
és...
Aquest seria el més modern, per entendre'ns.
Van en paral·lel. Aquest no té wifi, aquest sobretot és el de cost ultra reduït, però crec que està això molt pensat a l'internet de les coses i a gent que es faci projectes. La Fundació mateix va veure que s'utilitzava l'ordinador a part d'educativament, la gent feia el que volia. I aquest ha sigut una evolució lògica d'aquesta situació.
Entorn.
Sí. Bueno, I aquest és bastant curiós.
Sí, sí. I aleshores, per exemple, amb aquest ordinador, deuen haver fet milers d'ordinadors d'aquest ja, no? Perquè si dius que el regalaven amb la revista. Una pregunta que jo vull estar fent la gent és, bueno, però tot això és fantàstic, però si jo ara me'n vull comprar un, a on he d'anar? A la vostra pàgina? Raspberrypi.cat?
A la nostra pàgina encaminem a distribuïdors oficials.
Botigues.
A les botigues, sí. Normalment el que recomano és, ja he comentat al principi, hi havia dues empreses que el fabricaven, ells mateixos tenen botigues online, els preus són els mateixos perquè els marca la Fundació, vull dir que...
No es poden fer
gaires virgueries, que això que rondi els 40 euros, i sí que hi ha botigues físiques, algunes botigues d'electrònica que en poden tenir, també es poden anar allà a buscar-ne, però bé, jo recomano normalment per internet al fabricant i així els problemes es redueixen.
N'hi ha la part del... O sigui, la part del hardware és la més espectacular quan la veus, no? Perquè realment aquesta miniaturització dels ordinadors és espectacular. Així a l'estudi de VilaWeb sempre tenim un Mac 128, que és els més antics de Mac, que no feia res, i comparat amb aquestes coses que esteu presentant vosaltres, és espectacular el salt, per dir-ho d'alguna forma. Però n'hi ha tota la part del software, també, no? Vosaltres agafeu com una versió de Linux, per entendre's, i a partir d'ahir també és l'altre camp d'experimentació.
Exacte. Precisament el que va muntar la Fundació no tenia res. El hardware era el mitjà per poder utilitzar aquest software. I ells mateixos han agafat una distribució basada en la Debian, una de les més famoses de Linux, i l'han adaptat perquè funcioni amb aquest ordinador, i han afegit bastant software de programació i educatiu. Hi ha un software que es diu Scratch.
Això és molt famós, l'Scratch.
Sí.
No fa gaire vam tenir així a l'internauta algú que ens parlava de concursos d'Scratch amb xiquets i que és com un muntador de vídeo, diguem, tipus supermodern, no?
Sí, bueno, és el que està molt bé, jo no el coneixia i de fet l'he conegut això quan em vaig començar a posar amb el Raspberry. És un llenguatge de programació basat totalment a l'educació. El va crear el MIT als Estats Units i llavors el que fa és, de nivell, de forma molt visual, que els nens puguin aprendre la base de la programació, els algoritmes, els bucles, els fors, bé, tot això t'ho pinta d'una manera amb colors i coses que realment veus, dius, ostres, si hagués tingut jo això de petit per aprendre a programar, dic, realment seria una cosa molt maca. I el vaig descobrir i dic, és preciós. I aquest software, per exemple, ve preinstal·lat per defecte en el...
Sí, això qualsevol Raspberry
li poses la targeta amb aquest sistema operatiu i ja tens aquest software. De fet, hi ha instal·lacions ja preparades totalment per l'educació que pots fer que directament s'engegui el software aquest. I això és, doncs, la comunitat també està treballant molt amb això. Ja hi ha milers de projectes que permeten no només fer programació de software, que permet això, sinó que el mateix aquest software permet utilitzar les connexions que ens dona aquest l'ordinador, el Raspberry, per connectar sensors, fer robots. He vist jo en concursos d'aquests
robots.
Robotets d'aquells amb rodes que segueixen un camí, que es pinta una línia a terra i segue, el robot amb els seus sensors va seguint la línia i va seguint el caminet que se li ha traçat.
Això m'imagina que els estudiants d'informàtica, de batxillerat o ja de la universitat, deuen parar bojos amb aquesta màquina, no?
N'he conegut pocs, però home, jo si ho hagués tingut quan estudiava em hagués fet molta gràcia tenir una cosa així. Sobretot per la facilitat que et dona per treballar, també el anar amb targetes microSD i el preu que tenen, que són bastant barates, com si diguéssim, pots canviar el sistema operatiu, seria com reinstal·lar l'ordinador, simplement canviant la targeta i posant una altra. I així pots tenir diversos projectes en diverses targetes i treballar en poc espai, provant moltes coses diferents.
Si li hagués de trobar una pega a aquest sistema, un defecte, quin li trobaries?
A veure...
O què t'ha dit al revés, què t'agradaria que fes que ara no fa?
Ostres, és que... De moment crec que ja fa...
De moment té temple.
Sí, a mi fa molt, es podrien millorar potser algunes cosetes. Per exemple, clar, han posat això del wifi, ha sigut una novetat que es demanava molt per no haver d'anar connectant i tal. Sí que falta potser una facilitat a l'hora de configurar els primers passos, a mi perquè m'agrada i m'hi he barallat i ja ho faig amb més fluïdesa, però entenc que el pas per... O sigui, l'educació necessita un professor, com si diguéssim.
Poder treure aquest... No és tan intuïtiu, diguem-ho.
Exacte. Si es pogués treure aquesta barrera, perquè realment algú que no en sap pogués fer-ho de forma molt senzilla, crec que seria un altre pas ja més endavant.
Això li passa que tampoc deu interessar massa les grans marques d'informàtica, no? Perquè abans comentàvem això dels makers, no? És a dir, si la gent acaba fabricant els seus ordinadors...
Sí, per mi l'hora és una... crec que no estaran gaire contents, però crec que per tots els altres és important que això hi sigui. Jo confio molt en les generacions que han de venir, que creixin amb això ja, que ens preparin ells el hardware per tota la casa, perquè això també farà que tots sapiguem més què està fent totes aquestes coses tan noves que ara podem posar...
Bueno, i que totes aquestes discussions de seguretat, que si ens espien, si ens deixen d'espiar, si ho acabes fent tu...
Si tu ho fas tu, pots controlar una miqueta més el que fas i el que deixes de fer, o el que fa i que deixa de fer el maquinari que poses per casa teva.
Perquè una curiositat, això es pot sumar? A vegades hem vist que diuen... Sumes 4 ordinadors i té una potència brutal, no? Es poden fer també instal·lacions sumant 100 coses d'aquestes?
N'he vist. El que no sé, he vist que es fa, se n'han fet. El que no sé és ben bé si és més per provar, experimentals, que no per usar-lo d'alguna manera, perquè, evidentment, amb ordinadors més potents es pot fer potser el que farien 100 connectats amb un sol ordinador. Llavors, no ho sé fins a quin punt és interessant o...
Sempre hi ha una pregunta que quan estem acabant l'internauta ens agrada fer, que és, tu t'imagines que estarà tot això d'ací a 5 anys? O sigui, això hem quedat que fa 4 anys que existeix.
4 anys, sí.
Per tant, 5 anys és més temps del que existeix. Com veus tot aquest fenomen a 5 anys vista?
És complicat perquè a nivell de hardware tot ens avança tan ràpid que no ho sabem. Ja quan ens han tret aquest tan petit, el pas ja ha sigut espectacular. Jo confio, almenys, que amb la fundació i la comunitat, amb aquest esperit de crear un hardware assequible, barat, i que tingui com a finalitat educar, això crec que ja està agafant una base molt sòlida. I espero que pugui créixer i en aquest sentit expandir-se encara més a nivell educatiu. A nivell de hardware no m'atreveixo a posar-me al foc.
Podem acabar en el cap d'una agulla el pas que
anem, no? Sí, ràpidament ho tindrem tot en res.
Clar, això, la miniaturització que dèiem abans dels components i tot això és un fenomen espectacular.
Clar, és que ja quan va sortir el primer fa 4 anys era una revolució, però és que quan t'ensenyen aquest tan petit dius, ostres, per això he dit jo el gran, perquè realment en 4 anys s'ha reduït 4 vegades a l'espai i fa el mateix.
I una curiositat, que potser tu no saps, però que em crida l'atenció, no? I si es pot vendre un ordinador d'aquests per 5 euros, que vol dir que els components deuen fer 4,90 euros per entendre'ns, per què gastem els ordinadors tan cars?
Això no ho sé. A veure, també...
Però posa en evidència, això, no?
Sí, jo crec que molta gent amb això, a casa, aquell típic ordinador per treballar, per fer anar documents de full de... processador de textes, full de càlcul, amb aquest ordinador es podria treballar. El que passa és que els altres també ja s'encarreguen que vulguis el seu i no...
Clar, però és molta diferència, perquè aquest del tamany petit m'has dit aproximadament uns 5 dòlars.
5 dòlars.
No euros, sinó dòlars. Però bé, pel cas, igual, ni que en foren 10 euros, no ve d'aquí, no? Clar, fa pensar molt, no? Perquè dius, una indústria que és capaç de fer funcionar una cosa amb 5 euros i després et cobra 1.000 euros.
Per una altra banda.
No? És una diferència molt substancial. Realment, ja ho sé, que hi ha coses diferents.
Sí, però realment la, no seria el mateix, però sí que la diferència és abismal. Per això, no sé, jo, mira, animo tothom que pugui, que s'atreveixi a provar-ne un, a veure si, si serveix com a... Si s'utilitza molt a diari i es fa molta feina, es queda curt. Això també s'ha de dir. Si, si ets d'aquells que tens un navegador amb un munt de pestanyetes obertes, uns documents per sota i tal, pot ser que...
Que no arribi.
Que no arribi. Per això potser encara no és la, no és l'eina que podem tenir tots.
Bé, però en qualsevol cas és sí, realment espectacular. Tothom que estigui interessat, Climent, rapsberry.cat, allà es pot posar en contacte amb vosaltres?
Allà hi ha un formulari de contacte, hi ha uns fòrums per plantejar dubtes, jo intento penjar notícies a mesura que van sortint.
Suposa que si algú té curiositat però encara no s'atreveix, és el lloc on pot tastar i veure una mica què n'hi ha. Però
això com... s'intenta, que hi hagi una miqueta de tot, informació de l'ordinador, projectes curiosos, divertits, per veure cap on van les coses. Els que faig jo intento penjar-los també i documentar amb vídeos i el codi, una miqueta de tot, i també animo qualsevol a, que s'hi té, que és un espai on promocionar-los també.
Molt bé, Climent Aparicio, un dels membres fundadors de rapsberry.cat, la comunitat catalana d'usuaris i afeccionats de Raspberry, aquesta cosa extraordinària que ens has ensenyat avui, que realment fa que els ulls se te'n vagin, perquè és... És una cosa que dona molt que pensar. Gràcies, Climent, per la feina que feu, en primer lloc, per treballar amb aquesta màquina, no sé com dir-li ja, això. No sé, si, no sé ni si dir-li màquina de tan menuda que és. I gràcies per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres, així a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Del 7 al 10 d'abril viatgeu amb els millors espectacles per a infants i joves amb la Mostra d'Igualada. Més de 100 representacions amb itineraris per a totes les edats. La Fira de Referència d'Arts Escèniques per a tots els públics de Catalunya. Organitzen Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya. lamostraigualada.cat.
Després de 4 anys d'una campanya de microfinançament que va permetre de construir-ne els primers kits i de la compra posterior per part de Facebook, finalment les ulleres de realitat virtual Rift de l'empresa Oculus ja són una realitat. Dilluns es van començar a distribuir les primeres unitats d'aquest voluminós dispositiu de realitat virtual i augmentada que, connectat a l'ordinador, pensa revolucionar molts àmbits, des de l'entreteniment fins a l'educació. De fet, alguns inversors i experts ja el comparen amb la revolució tecnològica que va representar l'iPad fa pocs anys. Per marcar la importància del moment, el fundador d'Oculus, Palmer Luckey, va lliurar personalment el primer paquet de les Rift a un comprador d'Alaska. Des d'aleshores, la resta de mecenes que van sufragar la producció d'aquestes ulleres amb visió de 360 graus ja les han començat a rebre a casa, malgrat un preu no apte per totes les butxaques, $599 als Estats Units i 699 euros a Europa sense imposts. A qui no li ha passat que la memòria del telèfon se li ha exhaurit i li ha calgut fer neteja d'aplicacions, fotografies i vídeos per poder instal·lar alguna cosa nova? Pensant en aquest problema, un exfundador del sistema operatiu Android de Google, Tom Moss, va crear amb més gent Nextbit. Aquesta empresa californiana acaba de llançar, després d'una campanya de microfinançament, un smartphone diferent. Es diu Robin i més enllà d'una forma angulada i un aspecte colorit, presenta una altra característica singular. Està vinculat a un servei de 100 GB de memòria al núvol que elimina tot el problema de l'emmagatzematge de l'aparell. Conscients que no té sentit tenir sempre desenes d'apps i imatges actives al dispositiu, Robin analitza quines es fan servir més i quines menys. Les menys utilitzades es passen de manera automàtica al núvol a través d'un sistema de gestió intel·ligent que optimitza la memòria de l'aparell. La resta d'aplicacions d'aquest mòbil, que ja es pot comprar en línia per $399, són força estàndard. Pantalla de 5,2 polzades, 3 GB de RAM, càmera de 13 megapíxels i frontal de 5. Processador Qualcomm 808 i 32 GB de memòria interna i 100 més al núvol de franc. Com a sistema operatiu es fa servir una versió pròpia d'Android, batejada com a Nextbit OS. Des d'aquesta setmana, l'aplicació de Twitter per al sistema operatiu iOS ja es troba disponible en català. Això significa que tota la interfície de la famosa app s'ha traduït a la nostra llengua. Ho anunciat la companyia nord-americana al seu blog oficial, en què ha fet públic també la incorporació del búlgar, el croat, l'eslovac i el serbi, i ha agraït la tasca dels traductors voluntaris que han fet possible la versió en català. Per poder disposar d'aquesta traducció, primer cal descarregar l'última versió de l'aplicació de Twitter i després seleccionar l'idioma a les opcions de configuració. L'empresa ha anunciat que ben aviat el català també arribarà a l'aplicació per Android.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui?
Mira, avui, com que ja hem acabat la Setmana Santa i hem anat de processó...
Ja s'ha acabat el Via Crucis.
Sí, doncs parlem de la vida i resurrecció del nostre ordinador.
Molt bé.
És a dir, com li podem donar una segona vida? Com podem
o tercera, o quarta...
O tercera o quarta, però les coses estan molt apretades i no podem gastar-nos diners en... Tot i que ens agradaria tenir un ordinador nou d'aquests de trinca, que van com un tro, és a dir, com podem, sense gastar massa diners, i amb algunes de les solucions sense gastar res, com podem tenir un ordinador que funcioni molt millor del que ens funciona ara?
I com ho podem fer?
Doncs mira, dependrà molt, perquè clar, com podeu imaginar, hi ha una cosa que ho tindrem més fàcil, si l'ordinador no és un portàtil, si és un d'aquests de torre, de sobretaula, serà bastant més fàcil.
Sempre es pot obrir més fàcil.
Perquè es pot obrir i hi ha espai suficient per treure, posar, anar fent invents. En canvi, els portàtils, que estan cada vegada més miniaturitzats, posar qualsevol cosa allà dins o treure, hi ha moltes vegades ja, que ja només hi ha una sola placa, que està tot soldat i que no pots fer res. El que hi ha el dia que el compres i el dia
que... Així es queda.
Sí, sí, i així es queda i no pots fer cap canvi. Però bé, suposem que algunes coses poden canviar, amb algun portàtil podreu canviar-li memòria, podeu canviar-li el disc dur, que seran de les coses. O sigui, depèn del que tinguem. Però, en general, deixa'm explicar una cosa. Això ho vam explicar, i poso un link, va ser el 2014, ho explicàvem, que en contra del que es pensa molta gent, posar-li més RAM o més memòria en un ordinador no el farà més de pressa, sinó que el que aconsegueix és que no vagi més lent. Que, bé, no deixa de ser una manera de que vagi més de pressa, però no va més de pressa, va igual que si fa el que pot fer. Perquè el que fa la memòria, la RAM de l'ordinador, el que té allà són els programes que està executant. Clar, si tu tens un ordinador amb 2 gigas i vols posar-li programes que necessiten 4, tenim un problema. I el que fa el sistema operatiu, sense que tu li diguis, sense que hagis de fer res, és tots aquests gigabytes extraordinaris que necessita, aprofita un tros del disc dur i els posa allà mentre no els fa servir. Quan deixa de fer servir els que té memòria, posa el que té memòria al disc dur, llegeix del disc dur, és a dir, hi ha un trasbàs tota l'estona quan tu estàs fent servir més memòria de la que tens.
Va gestionant
espai. I va gestionant sense que tu te n'adonis, però te n'adones, perquè allò veus que comença a anar lent, anar lent, anar lent. Total, que si al final li acabes posant més RAM en el teu ordinador, no el faràs córrer més, però el faràs que no vagi més lent, el qual, òpticament, la sensació és que anirà més ràpid, però no és veritat que vagi més ràpid. Però bé, és una de les primeres formes, i ara em salto l'ordre que volia fer-ho, perquè la RAM en aquests moments està molt barata, molt, ha baixat moltíssim de preu, i ampliar la RAM del vostre ordinador i tenir un ordinador amb 8 gigas és el mínim que aconsellaria qualsevol que estigui funcionant avui en dia. Per no tenir aquests problemes i perquè tots els programes que tu vols fer servir els puguis tenir en memòria i no t'enlenteixi el no tenir RAM. Llavors, el problema de la RAM és que n'hi ha moltes i de molt diferents. De manera d'empaquetar-les, o sigui, com són, quants contactes tenen, quina és la forma física que has de comprar, la velocitat d'aquella RAM, si és SSD RAM 2, si és... Bé, un grapat d'allò. Jo us aconsello, i us deixo el link, d'un fabricant d'un venedor, no fabricant de RAM dels Estats Units, que et pots baixar un programet del seu web que et diu exactament quina RAM tens, quina CPU tens, quant te'n pots posar fins a... perquè tots els ordinadors tenen un límit. Quant te'n pots posar...
I això online no baixar, has de descarregar un programa?
T'has de descarregar un programet que te'n pots descarregar sense problemes, perquè és un programet que no fa res més sinó que dir-te això. I et diu exactament quin model de RAM has de comprar. I clar, evidentment...
Són els seus, no?
Et diu quin és el model exacte del seu catàleg i el convencional que serveix per tots. Però directament t'envia cap al seu lloc perquè li compris. A tot això, a més, són molt barats. Si el voleu comprar aquí, us deixo també el link d'uns que es diuen Off-Tech, que també tenen RAM per tots els ordinadors aguts i per haver. Són uns distribuïdors de RAM, jo diria que són els més importants europeus, són francesos i tenen la seu la tenen a Torrejón de Ardoz, una cosa
així. Ah,
sí? Sí, temporal. La seu per Espanya
per
i
per
la península. Bé, doncs això quant a la RAM. Una cosa que sempre he insistit molt, que és molt útil, és canviar o afegir-li en el teu disco un disc SSD, que són discos de memòria.
O sigui,
són discos de RAM. I amb això el que fas és que els programes que més... No cal que tot el teu disc dur sigui de SSD, sinó que el teu sistema operatiu o els programes que més utilitzes estan allà perquè sigui molt més ràpid accedir amb ells. Això ho notareu molt en el moment de posar-lo en marxa a l'ordinador, perquè com que tot el sistema operatiu és el primer que es carrega, és... Vaja, és la nit i el dia. Allò de dir, què fas? He posat en marxa l'ordinador i m'està demanant que posi l'usuari i el password.
Exacte, sí, sí.
Cosa que no acostuma a passar. Han baixat molt, des de l'última vegada que vam parlar del tema, han baixat molt els preus. Ara per 50-60 euros pots tenir discos de 60 gigas, que per posar el sistema operatiu en tindria suficient. Però només per 70 euros fins a 240 gigas de velocitats, que amb això també, com amb els discos durs normals, també hi ha més ràpids i més lents. Mm-hmm. Hi ha uns que li diuen especials per jugadors de... persones que juguen,
i
jugadors
players
aviciats en l'ordinador, que li diuen HyperX de Kingston, que els mateixos 70 euros que et valien els 240 gigas, si el vols bo, són 145 euros. Però aquell és un tro. Cadascú sap què és el que necessita.
Sap què necessita, exacte.
Estem parlant de 50 euros que et canvia el funcionament del teu ordinador. És molt, 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 molt barat.
I amb això ja el tens renovat del tot.
I el tens pràcticament... No, hi ha encara una altra cosa que volia explicar-vos. El software és molt important. És a dir, això ja ho vaig dir una vegada. Diu, si teniu l'Explorer, esborreu l'Explorer i poseu un Chrome o un Mozilla i veureu quina diferència de velocitat que hi ha. És a dir, sense fer res més que fer servir un altre programa. Una altra cosa que també és molt aconsellable és reviseu-vos quin antivirus esteu fent servir si teniu Windows i poseu un antivirus del més lleuger possible. L'antivirus és una...
Carrega molt, eh?
És un programa que enlenteix molt el funcionament. Clar, tot el que passa per ell s'ha de mirar que allò no sigui un virus, o vinga, una altra vegada i una altra. Si intentes que sigui el mínim obtrusiu possible, doncs molt millor que et funcionarà el teu ordinador. Netegeu l'ordinador, no amb una...
Que també.
També. Bé, hi ha qui té la teoria que quant més pols tingui, més funciona. Això es deia de les teles antigues. Bé, és igual. Netegeu-lo internament. Netegeu els caixers, que això us farà anar més ràpid. Netegeu els programes que no feu servir. És a dir, si ja teniu coses que no feu servir, intenteu treure-les.
Papereres secundàries, a vegades.
Un grapat de coses.
Hi
ha un programa que us dic, que és el CC Cleaner, que el que fa és s'analitza tot el que teniu en el vostre ordinador i et dona unes recomanacions, no ho fa automàticament, sinó que et dona unes recomanacions de dir, això ho pots esborrar, això no ho fas servir mai, això estava a l'inici del vostre ordinador. O tots els programes que hi ha a l'inici, allò que arrenques l'ordinador i llavors comença a carregar-se programes. El Dropbox segur que us el carrega tots. A l'Adobe Reader segur que us el carrega tots. És a dir, tots aquests, analitzeu-vos-els molt críticament. És a dir, jo necessito que aquest programa s'arrenqui quan jo arrenco l'ordinador i sempre estigui allà tocant els nassos i consumint recursos, o si algun dia el necessito, ja l'arrencaré, ja sent testar i el posaré en marxa. No cal que el tingui sempre a la meva disposició. Sí, el dia que el necessiti trigarà més. Però tots els altres dies que no l'he fet servir, em anirà molt millor el sistema. Bé, i al final, m'he deixat pel final, perquè els que ens escolten fins al final tinguin la recompensa, la solució més bona i més dràstica de totes. I és canviar el sistema operatiu.
Per quin?
Ah! Hi ha una cosa que es diu Chromium OS. El Chromium, els senyors de Google, van fer un sistema operatiu que posen en el seu Chromebook. El Chromebook és un ordinador que l'únic que pot fer és connectar-se a internet. Només s'arrenca, arrenca el Chrome, que és el seu navegador, i es connecta a internet. I tot el que fa, ho fa connectat a internet. Com que Google, a més, té els programes, té el, per entendre'ns, té l'Excel, té el Word, té el PowerPoint a internet i te'ls pots fer servir. La major part de coses que fem, les fem via navegador. Quan volem llegir el mail, ells ens diuen que fem servir el Gmail. Diu, fem-ho tot contra internet, i aquell ordinador que teníem de l'any de la catapum-ximpum, que anava lentíssim, com que li estem posant...
Pràcticament tot és el núvol.
Com que li estem posant uns requeriments molt ridículs de capacitat de càlcul, doncs allò va com una moto. Hi ha uns senyors que es diuen Neverware, que han fet una versió del Chromium OS per qualsevol ordinador. En tenen més de 200, hi ha una llista, us deixo una... Hi ha més de 200 ordinadors en els quals funciona. L'únic que heu de fer és descarregar-vos la imatge i provar-lo. I a més, pels que tenen Windows 7 i en endavant, deixa fer una segona partició, ella automàticament s'espavila, fa una segona partició, tu pots fer que una vegada arrenquis amb Chromium, i llavors vegis el bé que va, i una altra vegada arrenquis amb Windows i vegis el lent que va al mateix ordinador. Amb la qual cosa, tu mateix, és a dir...
I això també ho podríem posar, per exemple, amb un Raspberry Pi, com
això,
els que hem tingut avui.
Però això ja és un altre. Però això ja és un altre ordinador. I estem parlant de resurrecció del que ja tenim. No de comprar-ne un de nou. Hi ha uns altres que es diuen Cub, que han fet una cosa similar amb aquests, amb els del Neverware, que bueno, es diuen Cub perquè van tenir una sèrie de discussions amb Google, que si podien dir-li Chrome no sé què i tot això, i al final van dir, bueno, doncs no ens enredarem, canviem de nom i li direm Cub. I aquests del Cub està molt bé perquè et deixen baixar una imatge que tu la pots gravar amb un DVD i arrencar des del DVD, veure que tot funciona, veure que... Bueno, aquelles imatges de Linux que hem parlat moltes vegades, que no cal que les posis en el disc dur, sinó que arrenques des del CD o des d'aquest cas DVD, perquè no hi cabia en un CD, proves tot el que vols, i una vegada has decidit que allò és el que tot funciona, doncs llavors t'instal·les en el teu disc dur. I encara més, és a dir, si sou més arriscats, feu servir un Linux d'aquests Lights. Lights vol dir que tenen el mínim de coses indispensables perquè no treballis.
Un USB gairebé calent.
Que hi cap gairebé amb un USB. Hi ha un que es diu l'Ubuntu. L'Ubuntu és un Light Ubuntu, que també us el podeu baixar i en un moment teniu tot això funcionant. I no cal que... Però aquest ja és per nota. No estem millorant l'ordinador, sinó que li estem demanant molta menys cosa. Li estem demanant que facis només de navegador o li estem posant un Linux que normalment, si són aquest, l'Ubuntu, per a aquestes distribucions molt poc potents, perquè és moltes vegades l'únic que necessitem, doncs el tenir, el necessitar menys recursos, el nostre ordinador no és que vagi més ràpid, però a nosaltres ens ho sembla.
Clar, 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 clar. Molt bé. Doncs, Joan, no ho sé.
Preguem.
Preguem.
Preguem i a veure si, si el nostre ordinador...
Sí, això és important, perquè vull dir, moltes
o si no,
vegades...
poseu 6 o 700 euros sobre la taula i aneu a la...
I canvieu-lo.
I canvieu-lo.
Bueno, o si no, aneu al Raspberry Pi i feu-vos el vosaltres si per no, molt menys.
Per molt, molt, molt menys, perquè, clar, el Raspberry Pi necessita una pantalla que ja teniu, necessita un teclat que ja teniu, un mouse que ja teniu. Necessiteu res, 30-35 euros d'un Raspberry Pi i ja tenim la...
I a córrer.
El tema resolt.
Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Només amb tu. Només amb tu. M'he quedat mirant com respirava. I he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat. M'he sentit d'allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.